tarda. Ara són les dues del migdia. Vas deixar gran el que ha fet avui al Parlament de Catalunya per reparar el dany d'aquelles persones que han patit abusos sexuals quan eren menors. Els grups parlamentaris del PSC, d'Esquerra, de Junts i els Comuns han registrat una proposició de llei perquè els delictes greus de pederàstia amb pena superior a 5 anys no prescriguin mai. La intenció d'aquests partits és que la mesa del Parlament l'accepti durant els propers dies i s'apropi durant l'any 2024. Però més enllà d'això, la proposta és ambiciosa perquè un cop aprovada la llei al Parlament s'enviarà el text a Madrid perquè el Congrés la prengui en consideració i es modifiqui també el Codi Penal. Un gest del Parlament que diu a les víctimes que se les escolta, que se les té en compte també el seu patiment i que es treballa per la seva reparació. I és que la no prescripció del delicte és necessari perquè en aquests casos d'abusos sexuals el 85% de les víctimes no demana ajuda i no ho explica fins que és adult. Ho detallava ara fa uns dies la Fundació Vicky Bernadet, que quan l'entitat va presentar, recordem, una campanya per visibilitzar la càrrega emocional que pateixen les víctimes al llarg de la seva vida. Les víctimes, per tant, celebren aquest pas dels partits catalans, pioners en posar una reforma penal que vagi en aquest àmbit. Avui mateix, des de la pròpia Cambra Catalana, han expressat la seva gratitud. D'aquí uns moments hi anirem en directe per escoltar què n'han dit.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El pas endavant del Parlament per no deixar impunes els delictes sexuals a menors centra l'actualitat d'aquest dimarts, on han passat altres coses. Júlia Julio, bona tarda.
Bona tarda.
Un dia on la Conferència Episcopal Espanyola ha donat via lliure a cada bisbe perquè decideixi com actuar davant la benedicció a parelles homosexuals i divorciats que va aprovar ahir el Papa.
Així ho ha assegurat el secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán, durant la presentació de la memòria d'activitats de l'Església Espanyola. I d'altra banda, també ha avançat que durant els propers dies es farà públic l'informe sobre els abusos sexuals elaborat pel bufet Cremades Calvo Sotelo.
El subsidi per haver esgotat la prestació d'atur a Espanya es modifica. El govern espanyol aprova que passi ara dels 480 als 570 euros.
Això serà durant els primers 6 mesos. Després l'ajuda baixarà fins als 540 durant els 6 mesos següents per passar un import final de 480 euros. Una altra de les novetats és que l'ajuda es podrà seguir cobrant durant 6 mesos un cop es trobi feina.
I avui fa una setmana que les infermeres catalanes estan en vaga indefinida contra el preacord del tercer conveni de l'Institut Català de la Salut.
I avui prop d'un miler s'han concentrat a les portes de la Generalitat i han llançat les seves bates en senyal de protesta. El col·lectiu ha tornat a demanar la dimissió del conseller de Salut, Manel Balcells.
I en el bloc dels esports, Xavi obre la porta al mercat de fitxatges. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Més de Vitor Roque, l'entrenador del Barça, admet que vol un perfil com el de Gavi. Ho fa a la prèvia de la jornada 18 de Lliga, que comença avui i que demà enfronta els blaugrana amb l'Almeria, el rival més fluix de la Lliga.
Una Lliga que des del 10 de gener tindrà novetats.
Sí, en un acord històric amb la Federació Espanyola de Futbol es podran escoltar al final de cada dia de competició els àudios del VAR, una idea que ja estudiava des de fa mesos el comitè d'àrbitres i que es posarà en marxa a la Supercopa d'Espanya.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica anticiclònica continua marcant una tarda dominada pel sol, tot i que amb boires a les comarques del Pla de Lleida, unes boires que en alguns casos fan que l'ambient sigui força fred amb temperatures màximes d'entre 5 i 8 o 9 graus a molt estirament, mentre que la resta, on llueix el sol, les màximes se situen entre els 10 i els 15, gairebé 16 graus. Petits canvis de cara a les properes hores. Aquesta propera nit i matinada i demà al matí, un front de núvols creuarà Catalunya, però només donarà nevades al vessant nord del Pirineu, primer per damunt dels 2.000 metres, baixant la cota de neu fins als 1.100 metres. Però demà a la tarda aquest front haurà acabat de marxar, no deixarà precipitacions tret d'aquestes 4 volves de neu cap al vessant nord del Pirineu i tornarà a imposar-se el sol. I també les boires demà, sobretot de cara a la tarda, desapareixeran a causa de l'arribada d'aquest front. De cara a les properes jornades, torna l'anticicló i, per tant, el sol, les boires, l'ambient molt fred durant la nit i dies suaus allà on no hi hagi boires, amb temperatures màximes de 10 a 15 o 16 graus, però amb un ambient molt fred durant tot el dia a les comarques del Pla de Lleida.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:04. Amb José Matosas al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El Parlament de Catalunya fa un primer pas perquè els delictes d'abusos sexuals a menors no prescriguin mai. Avui, quatre dels principals grups parlamentaris, Esquerra, el PSC, Junts i els Comuns, han registrat una proposició de llei per instar el Congrés a aprovar una altra llei perquè les víctimes puguin denunciar en qualsevol moment de la seva vida i no fins als 35 anys, que és com passava fins ara. Per tant, anem cap al Parlament de Catalunya, on es centra l'actualitat d'avui. Judit Caselles, bona tarda.
Sí, bona tarda. Quatre dels principals partits de Catalunya han registrat una proposició de llei perquè els supervivents d'abusos sexuals, quan eren menors d'edat, no tinguin límit d'edat per denunciar els fets. Ara el topall d'edat que té una víctima per denunciar és quan compleix 35 anys. Aquesta és una de les principals reivindicacions de les víctimes que han comparegut durant aquests últims 4 mesos al Parlament i finalment hi ha hagut consens entre Esquerra, el PSC, Junts i els Comuns perquè el Parlament ho voti i ho aprovi. El text insta al Congrés que els delictes sexuals a menors amb penes de més de 5 anys no prescriguin i aquells que tenen penes de menys de 5 anys puguin denunciar-se durant 10 anys més. Ara bé, aquest canvi només s'aplicaria en els casos futurs perquè les modificacions del Codi Penal no tenen caràcter retroactiu.
Els canvis, Judit, només seran efectius si hi ha una majoria favorable al Congrés per fer aquests canvis en el Codi Penal. Els partits signants d'aquest acord confien que la majoria de la investidura s'avindrà a fer-los perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi va comprometre quan va ser escollit.
Les víctimes que han comparegut aquests mesos a la Comissió sobre els Abusos estan satisfets que es faci aquest pas endavant i expliquen que ja fa temps que batallen perquè es faci aquest canvi en el Codi Penal. Miguel Hurtado, el primer denunciant del cas Montserrat, diu que l'únic objectiu que persegueixen és que les generacions futures tinguin dret a denunciar sense límit d'edat.
Aquesta llei no és retroactiva, no ens beneficiarem, portem anys lluitant per una llei que no ens soluciona la vida, però dormirem més tranquils sabent que en el futur, a partir de l'aprovació de la llei al Congrés, els nens espanyols i catalans estaran una miqueta més protegits.
Dos dels grups impulsors, Esquerra i els Comuns, celebren que finalment hagin pogut arribar a aquest consens i confien que el govern espanyol farà tot el possible perquè ara aquesta llei s'aprovi al Congrés, ho expliquen Raquel Sanz i Susana Segovia, respectivament.
D'entrada, que el PSC és una de les formacions que registra aquesta llei també al Parlament de Catalunya, i d'altra banda, tots vam poder escoltar les paraules del president Pedro Sánchez en el debat d'investidura, en què ja apuntava a la imprescriptibilitat d'aquests delictes.
Aquesta imprescriptibilitat està basada en fonaments empírics, i en molts països a la Unió Europea que ja hi han avançat en aquest sentit, també hi ha països a l'Amèrica Llatina, i és que hi ha estudis que demostren que l'impacte psicològic i fins i tot l'impacte neuronal que poden tenir aquests abusos fan que moltes de les víctimes no siguin capaces de verbalitzar-ho, fins i tot de denunciar-ho, fins que no tenen una mitjana de 52 anys.
Des de Ciutadans encara no han decidit si votaran a favor, però ja avisen que prefereixen mirar-s'ho en calma perquè no passi com amb la llei del només sí és sí.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Ara són les 2:08, més coses. La Conferència Episcopal Espanyola dona via lliure a cada bisbe perquè decideixi com actuar davant la benedicció a parelles homosexuals i divorciats que va aprovar ahir el Papa Francesc. N'ha parlat avui el secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán.
Como premisa mayor, la Conferencia Episcopal no hace valoraciones de documentos de la Santa Sede. No hace valoraciones. Lo ha promulgado la Santa Sede y, bueno, pues ya los obispos, cada uno, pues verá en su diócesis.
I d'altra banda, sobre l'informe dels abusos sexuals elaborat pel bufet Cremades Calvo Sotelo, la Conferència Episcopal ha confirmat que el va rebre dissabte i que els propers dies el farà públic. Mentrestant, ja estan treballant amb aquest document.
Les declaracions de García Magán s'han fet durant la presentació de la memòria d'activitats de l'Església Espanyola, on es detalla que durant l'any passat es van atendre a prop de 4 milions de persones. L'Església va destinar 72 milions d'euros a la seva tasca assistencial durant l'any 2022 a Espanya. Són 17 milions més que l'any 2021.
Aquesta és una de les dades importants de la memòria anual d'activitats de l'Església, que també subratlla que han augmentat les celebracions de sagraments, sobretot batejos, confirmacions i matrimonis.
Obrim informació política parlant que el govern espanyol ha aprovat aquest migdia una reforma del subsidi d'atur, l'ajuda que cobren els ciutadans que han esgotat la prestació d'atur i que encara no han trobat feina. Després de setmanes de discrepàncies entre els ministeris d'Economia i Treball, que no es posaven d'acord sobre com reformar aquesta ajuda, aquest matí s'ha tancat un pacte que ja ha estat ratificat avui pel Consell de Ministres.
Sí, el principal canvi en el subsidi és que s'amplia la quantia i passa dels 480 euros actuals als 570 en els 6 primers mesos. Després de mig any, aquesta ajuda baixa fins als 540 durant els 6 mesos següents per passar un import final de 400 euros 80. Una altra de les novetats importants és que l'ajuda es podrà seguir cobrant durant 6 mesos un cop ja es trobi feina, és a dir, que serà compatible amb el salari d'una feina temporal. Ho explicava així la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Muchas veces, por ejemplo, en estos momentos que estamos con la campaña de Navidad, pues eran contratos solamente pues, para las rebajas o para la campaña de Navidad, y ante la elección de prescindir del subsidio o acompañar a un contrato solo para muy pocos días, las personas se mantenían en este subsidio.
No són aquests els únics canvis significatius en aquesta reforma del subsidi, perquè també s'amplia el nombre d'aturats que podran acollir-se amb aquesta ajuda.
A partir d'ara el podran demanar els menors de 45 anys sense càrregues familiars i els majors de 52 amb càrregues familiars, encara que la família sencera sumi rendes per sobre d'un llindar determinat. Amb aquesta reforma tampoc caldrà esperar un mes des de l'esgotament de la prestació d'atur per demanar aquest subsidi.
I de tot plegat d'aquesta reforma en volem parlar ara mateix amb Ricard Ballera, ell és secretari de Treball i Economia del Sindicat Comissions Obreres a Catalunya. Senyor Ballera, què tal? Bona tarda, moltes gràcies.
Sí, hola, bona tarda.
Una, quina primera valoració en fan d'aquesta reforma del subsidi des del sindicat Comissions Obreres?
Bueno, a l'espera de poder llegir el text, la valoració que fem és positiva, ho heu resumit molt bé, implica d'entrada que hi ha una millora ja de les persones que accedeixin a aquest subsidi pues, important, de 15 punts, no? Abans era el 80% de l'IPREM, ara anem al 95%, tot i que estem parlant, evidentment, de quantitats que són molt minces, no?, per poder fer front als costos, no?, immensos que hi ha actualment que comporten el dia a dia, no?, començant pel lloguer, per moltes altres coses, no? Tenir 570 euros, evidentment, és millor que tenir 480. Si hi ha una revisió de l'IPREM, que esperem que sigui per sobre del 4% amb els pressupostos generals o la pròrroga de pressupostos, pues encara serà una mica més, però mai serà suficient. També el que és l'ampliació de col·lectius sembla que és una molt bona opció. Molt important també l'eliminació del mes d'espera, perquè això és una donada. La precarietat d'aquest col·lectiu pues, generava unes situacions de molta incertesa, no? I també la compatibilitat entre el subsidi, que ara comentàveu, i ocupació és important. Això també ho tenim amb la renda garantida de ciutadania, que és que sovint intentar treballar, no?, temporalment o accedir a una feina comporta el risc de perdre, no?, el que és el sustent bàsic, no?, de la llar, i per tant tenir una complementarietat inicial pues, és important.
Per tant, aquest acord, com s'ha dit des del Ministeri de Treball, creuen que sí, que es pot afavorir que un aturat trobi feina?
Bueno, hi ha un discurs una mica capciós en tot plegat, no? Si algú pensa que hi ha persones, no?, que estiguin contentes, no?, visquin amb 480 euros i que aquesta màxima precarietat, no?, recordem que això és el llindar, està per sota el llindar de la pobresa severa, no?, el 40% de la mitjana d'ingressos, no? Per tant, que algú pensi que en aquesta situació la gent vol romandre i no vol sortir és des del nostre punt de vista capciós, no? La gent el que vol és treballar. El problema que tenim és que en aquests col·lectius es concentra bàsicament gent que té més dels 50 anys, el 70% de les persones que reben aquest subsidi tenen més de 50 anys, i que tenim, per exemple, són problemes que hem d'enfrontar a nivell de societat, també a nivell de teix productiu, com, per exemple, l'edatisme, que fa que no hi hagi ofertes per les persones de més de 45 anys, de més de 50 anys, de més de 55 anys. Hi ha un dret establert a l'article 35 de la Constitució pel que fa a l'exercici d'una professió i, per tant, també el gaudi, no?, d'un salari digne, i sembla ser que aquest dret s'acaba als 45 o als 50 anys, i, per tant, això és el que nosaltres hem de combatre. No té cap sentit intentar condicionar la recepció d'un subsidi o d'una prestació contributiva o assistencial a l'actitud de la persona, quan resulta que l'actitud per part del teixit productiu és la de no voler-los incloure en el que és l'ocupació, no? Per tant, nosaltres no estem del tot d'acord amb el discurs, no?, que s'ha instal·lat una miqueta també en gran part dels mitjans, en el sentit que la gent pues, que no vol treballar i està pues, disfrutant dels 480 euros per tal de no fer res, no? O sigui, realment no coincidim, la gent que coneixem nosaltres, la nostra experiència nova per aquest costat va bàsicament per l'altre cantó, no?
En Ricard Ballera, secretari de Treball i Economia del Sindicat Comissions Obreres a Catalunya, aquí agraïm que avui ens hagi valorat aquesta nova reforma del govern espanyol. Senyor Ballera, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
I no marxem de Madrid perquè l'any nou començarà el Congrés dels Diputats amb el debat de les esmenes a la llei d'amnistia. La setmana del 8 de gener s'ha fixat el ple on s'espera que la norma superi el segon tràmit parlamentari.
La presidenta de la Cambra, Francina Armengol, habilita d'aquesta manera el mes de gener per poder celebrar el ple la majoria que dona suport a la norma, que suma 178 diputats, rebutjarà les esmenes a la totalitat que presentaran PP i Vox, que tenen temps per fer-ho fins al pròxim 3 de gener. Un cop rebutjades aquestes esmenes, els grups podran presentar esmenes parcials i la llei d'amnistia passarà a debatre's a la Comissió de Justícia. Ho farà primer en ponència i després en comissió. Un cop superat aquest tràmit, previsiblement, que serà el mes de febrer, es convocarà un nou ple per l'aprovació de la llei al Congrés dels Diputats.
I mirem ara a Catalunya, on el govern ha aprovat la pròrroga dels pressupostos a l'espera d'aterrir-ne uns de nous ben aviat. Des de l'executiu asseguren que es tracta d'una mesura tècnica i que mantenen de moment les negociacions obertes amb els partits per tirar endavant uns nous comptes a principis de l'any 2024.
Uns contactes que des del govern afirmen que ja estan en marxa. La portaveu Patricia Plaja explica que l'executiu de Pere Aragonès està confiat en rebre la llum verda als comptes aviat, a principis del 2024.
El govern és optimista respecte a les negociacions. Saben que aquest any, a diferència de l'any passat, que es van allargar, va haver-hi gairebé una retransmissió en directe, totes les parts implicades, perquè no és només el govern, sinó és el govern que negocia amb la resta de parts. S'han conjurat a negociar amb discreció.
Plaja també ha dit que si no s'ha avançat amb el projecte d'obres del quart cinturó a la Comissió sobre la millora de l'aeroport del Prat és perquè ho ha de fer l'Estat i diu que encara no s'hi ha posat. Aquestes van ser condicions del Partit Socialista per firmar els pressupostos de l'any passat i ara el partit de Salvador Illa exigeix que es compleixin per negociar els comptes de l'any vinent.
I aquesta tarda, d'aquí a poc més de 3 hores, tindrà lloc al Palau de la Generalitat la cimera de partits convocada per Pere Aragonès per parlar sobre la situació de l'educació a Catalunya, després de conèixer els nefastos resultats de l'informe PISA.
L'objectiu és que la reunió serveixi per trobar un punt de partida i poder construir grans acords. Es preveu que s'allargui unes 2 hores i no se n'esperen grans anuncis, ja que, segons apunten des del govern, es tracta només d'una primera reunió. A la trobada s'hi ha convocat tots els partits amb representació al Parlament, excepte Vox.
D'altra banda, ja coneixem també l'hora per a la reunió d'aquest dijous entre el president del govern, Pedro Sánchez, i Pere Aragonès, serà a les 12 del migdia i al Palau de la Generalitat.
I, de fet, no serà l'única trobada de Sánchez amb polítics catalans. Aquest migdia el president espanyol ha anunciat que també es trobarà aviat amb Carles Puigdemont i també amb Oriol Junqueras. Això sí, són 2 reunions que encara no tenen data.
Deixem la política a banda. Lleuger creixement dels casos dels virus respiratoris a Catalunya, que ja s'acosta al pic de l'epidèmia. Segons dades del Departament de Salut, en comparació amb la setmana anterior, el que més ha augmentat són els casos de coronavirus, seguit de la grip, el rinovirus i el virus respiratori sincicial.
El nombre de persones ingressades amb Covid registra un ascens, sobretot en els majors de 70 anys. Actualment hi ha 571 persones hospitalitzades en llits convencionals, 95 més que ara fa una setmana, i 13 persones que es troben a l'UCI.
Tot això quan fa una setmana que les infermeres estan en vaga indefinida perquè estan en contra del preacord pel tercer conveni de l'Institut Català de la Salut que van signar la Generalitat i els principals sindicats el novembre passat. Prop d'un miler d'infermeres, les escoltem, s'han concentrat a les portes de la Generalitat aquest migdia i han llançat les seves bates en senyal de protesta.
Sí, han tornat a demanar, ho sentíem, la dimissió del conseller de Salut, Manel Balcells, i han avisat que pujaran el to de les reivindicacions si no hi ha un espai de diàleg, tot i que la vaga ha anat perdent seguiment a mesura que han passat els dies. Des del Sindicat d'Infermeres de Catalunya defensen que mai abans s'havia secundat tant una vaga del personal d'infermeria. Són declaracions a Ràdio Estel de la presidenta del sindicat, Núria Guirà.
Creiem que el suport a la vaga no té precedents. Mai abans s'havien reunit tantes infermeres. Al centre eren gairebé 8.000 infermeres del carrer. Val? Però és evident que les infermeres ja partim d'unes condicions laborals molt precàries i d'uns mínims molt màxims que ens fa no estar tan presents als carrers com voldríem.
Guirado ha assegurat que la vaga durarà fins que totes les parts s'asseguin a dialogar. Actualment hi ha 38 reivindicacions sobre la taula, entre les quals el reconeixement de la categoria acadèmica, abordar la sobrecàrrega de feina o el fet que hagin de fer servir el vehicle privat per desplaçaments de feina.
Per cert, que encara en l'àmbit sanitari, canvi històric al Consell d'Administració de la Farmacèutica Catalana, Grífols. Després de gairebé 40 anys, l'actual president d'honor de la companyia, Víctor Grífols, ja no s'asseurà més a la taula d'aquest Consell.
El seu lloc l'ocuparà Albert Grífols, com a Cros, net de Josep Antoni Grífols i Lucas, que fins ara era director d'innovació científic de la farmacèutica.
Més coses. El govern català ha obert un expedient a 8 empreses químiques de Tarragona que haurien contaminat el mar amb pèlets, unes petites boles de plàstic utilitzades en la fabricació d'ampolles, que són molt perjudicials, sobretot per la fauna marina.
L'expedient, segons ha concretat fons del mateix Departament d'Acció Climàtica, es troba en la fase inicial i suposarà l'inici de les investigacions per determinar si l'activitat d'aquestes empreses és la responsable de l'abocament al medi d'aquestes partícules. Entre les empreses investigades hi ha Repsol Química.
Mentrestant, a l'àrea de Barcelona, que abarca uns 40 municipis, s'ha activat un preavís de contaminació atmosfèrica després de detectar que els nivells són massa elevats i davant la previsió també que es mantinguin alts els propers dies.
I per això, des d'avui, els panells lluminosos dels principals eixos viaris indiquen aquest avís i es recomana també a la ciutadania que prioritzi l'ús del transport públic. També es notifica les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos i es recomana també als municipis que aturin o almenys redueixin les activitats o obres amb materials que es facin pols.
Obrim informació comarcal al Baix Empordà, on hi ha un front comú de tots els ajuntaments contra els delinqüents multireincidents que campen pels carrers dels seus municipis. Els alcaldes demanen que s'apliquin les normatives ja vigents amb fermesa i que s'endureixin les lleis.
Tant els alcaldes com els veïns i també els comerciants d'aquesta comarca volen que aquests lladres acabin a la presó quan els cossos de la seguretat els detinguin. Es dona el cas que alguns dels delinqüents acumulen ja més de 50 antecedents. Per això demanen més mà dura. En parla el regidor de Seguretat de Calonge i Sant Antoni, Albert Tomàs.
Aplicar les lleis, és a dir, que les directives que vinguin de Fiscalia, que això sí que depèn de qui mana, siguin absolutament clares per poder, perquè els delinqüents tinguin por de delinquir en aquest territori, que ara per ara no passa absolutament res. Coneixen les barreres, coneixen fins on poden arribar i no passen aquests límits.
I per tot plegat, alcaldes i regidors aposten per resoldre aquesta impunitat amb més inversió en seguretat per part de la Generalitat.
D'altra banda, a Girona han detingut a 3 joves a qui se'ls relaciona amb la baralla a les portes de la discoteca Platea aquest cap de setmana passat. Són 3 homes de 24 i 31 anys a qui se'ls atribueix els delictes de danys al local amb llançaments d'objectes, baralla tumultuària, lesions lleus i danys al vehicle d'un dels controladors d'aquesta discoteca.
Els 3 detinguts tenen antecedents per fets similars. A més, l'home de 31 se'l considera instigador de la baralla i també se l'acusa d'amenaces d'amor verbals i amb arma blanca. Demà està previst que els arrestats passin a disposició judicial. Està previst que els detinguts, de fet, passin a disposició judicial aquest dimecres.
I mentrestant, el bisbat d'Urgell investiga el capellà de la Pobla de Segur, que ha estat denunciat per quedar-se diners d'un home que vivia a la residència Nostra Senyora de Ribera.
Sí, el cas també està en mans dels Mossos d'Esquadra, que investiguen el capellà per apropiació indeguda després de comprovar que ha retirat en moltes ocasions diners de la llibreta de l'usuari fins a pràcticament deixar-la en números vermells. En un breu comunicat, el bisbat assegura que col·laborarà amb la justícia en tot el que sigui convenient per tal d'aclarir aquests fets. Al mateix temps, demana que respecti el dret a la presumpció d'innocència de l'investigat.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva parlant un dia més del Barça i del seu entrenador, Xavi Hernández, que obre la porta a Pol al mercat de fitxatges.
Sí, a la roda de premsa d'aquest matí, el tècnic de Terrassa ha dit que vol un perfil molt clar.
Amb la lesió i l'infortuni de Gavi, potser necessitaríem un perfil d'aquest tipus, no? Però és difícil, clar, trobar un Gavi al mercat és difícil i veurem en quina situació també estem pel tema del famós fair play, però és així. Estem treballant amb Deco, amb el president, tots a una per intentar reforçar l'equip de la millor manera possible.
A nivell esportiu creu que la Lliga és remuntable però que no poden fallar d'anar endavant. El Barça ja prepara el partit de demà contra l'Almeria, es presenta un bon match per trencar amb les derrotes de Girona i Anvers i l'empat amb el València. El míster, de fet, ha fet autocrítica avui a sala de premsa.
Al final, lo que nos está pasando factura son nuestros errores, ¿no? En Valencia era para ganar bien, en Granada, en Mallorca, son puntos que vas perdiendo, que te estás dejando en el tintero y que no sumas. Por lo tanto, tenemos que hacer ahora, acabar la primera vuelta de manera positiva y hacer una segunda vuelta mejor.
El seu rival demà és Cuell, és l'únic equip de primera que no ha aconseguit guanyar cap partit aquesta temporada, però el Girona és líder a 9 punts del Barça.
I tot això perquè els gironins no es cansen de guanyar.
Victòria amb autoritat a casa contra l'Alavés per 3-0 en el partit que tancava la 17a jornada de Lliga. El primer gol arribava al minut 23. Hora de dubbi que a falta de Sigan Kopp va ser la referència ofensiva dels gironins. Al minut 42, just abans del descans, Porto feia el 2-0. Ja a la segona meitat, de nou Dubic tornava a signar el tercer i definitiu pels gironins. Al final del partit, Porto es felicitava per la feina de l'equip.
La gente tenía este partido como que teníamos que ganar sí o sí. El Alavés es un grandísimo equipo que te compite los 90 minutos, ¿no? Teníamos que hacer las cosas muy bien, buscarle muy bien los espacios para hacerle daño. Al final el equipo ha estado de 10.
Amb aquesta victòria, el Girona, com dèiem, torna a ser líder de primera divisió amb 44 punts, dos més que el Madrid. A falta de dos partits per tancar la primera volta, els de Mitchell volen ser campions d'hivern.
I sense temps per a perdre el futbol no s'atura, perquè avui comença ja la 18a jornada d'aquesta Lliga de primera divisió.
Ho fa amb un Rayo València a les 7 de la tarda, duel que decidirà la desena posició de la taula. 9:45, Granada-Sevilla, duel d'urgències per tots dos. I amb l'estrena a la banqueta andalusa de Quique Sánchez Flores, l'ex de València i Espanyol, entre d'altres, és el substitut de Diego Alonso. També a 9:45 es juga l'Atlético de Madrid-Getafe, amb els del Xolo Simeone, que no es volen despenjar del capdavant de la taula.
I atenció a la revolució que arriba a la Lliga Espanyola, perquè la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga han acordat avui mateix publicar les converses entre els àrbitres i el VAR durant les revisions de les jugades.
Es tracta d'una mesura que ja va avançar el cap del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Medina Cantalejo, al novembre i que no ha trigat a implementar-se. L'explica el mateix Cantalejo en un vídeo penjat per la Federació a les seves xarxes socials.
Todo el mundo del fútbol pueda ver lo que es una conversación entre el árbitro de campo, el hábito de VAR, qué protocolo se sigue y cómo se toma la decisión final por parte del hábito del campo. Yo creo que es una buena noticia, ¿verdad? Vamos a empezar por este paso, que es un momento importante, histórico, de poder hacer algo público.
S'estrenarà la Supercopa d'Espanya, és a dir, el 10 de gener, però té trampa. Aquests vídeos i àudios no es veuran en directe, sinó al final de cada dia de la primera i la segona divisió masculina, un pas més cap a la transparència del col·lectiu arbitral.
Mentrestant, l'Espanyol hi ha dol per la mort del primer soci de l'entitat.
Ricardo Herrero Alcón ha traspassat avui a l'edat de 95 anys. L'entitat ha expressat a les seves xarxes socials el seu sentit condol a la família i als amics. A més, ha comunicat que es guardarà un minut de silenci al maig que avui ha de jugar l'Espanyol contra el Burgos. Es dona la circumstància que el soci número 2 de l'entitat, Fernando Huecas Vela, també va morir el mes de setembre d'aquest 2023.
I avui també s'ha disputat el sorteig dels play-offs de la Champions Juvenil amb participació catalana, Pol.
Sí, el Barça jugarà contra el Mainz 05. Alemanya, encara per determinar la data, serà entre els dies 6 o 7 de febrer i a partit únic. També ha estat el bombo del sorteig l'Atlètic de Madrid, que ha quedat emparellat amb l'AZ Alkmaar holandès. El Madrid també participa a la competició, però ja està classificat directament pels vuitens de final.
I la Federació Catalana de Futbol ha celebrat ja l'onzena edició de la Gala de les Estrelles, que ha servit per premiar els millors de l'any 2023, amb Aitana Bonmatí i Oriol Romeu com a grans protagonistes.
Els dos jugadors han estat escollits com a millors futbolistes catalans de l'any. També ha rebut el guardó Pep Guardiola, escollit com a millor entrenador. L'agraïa des de Manchester amb aquest missatge.
Gràcies al jurat per el premi. Vull compartir-ho sí o sí amb el Xavi i amb el Pimi per el gran treball i gran temporada que van fer amb els seus equips i tota la seva gent, amb el Barça i les Palmes. I voldria dedicar aquest premi especialment, evidentment, al Manchester City i a tota l'organització per fer possible un any increïble que vam viure l'any passat guanyant el triplet, però sobretot voldria dedicar-ho que avui, aquest any, fa 15 anys que vaig començar la meva carrera com a entrenador amb l'equip de tercera.
Tota una reivindicació. En clau Barça, Alejandro Valde ha rebut el premi a jugador amb més projecció, el premi de major golejador català de la temporada. Ha estat repartit de manera conjunta entre Gerard Moreno i Javi Puado. Tots dos han marcat els mateixos gols a la primera divisió. 7. En categoria femenina, dominadora clara, Irina Uribe del Llevant Les Planes s'ha endut el trofeu amb 14 dianes, dues més, 12, que Clàudia Pina i Aitana Bonmatí.
Pel que fa al motor a la Fórmula 1, Carlos Sainz confirma que vol renovar en Ferrari.
Efectivament, a la línia que volia l'escuderia italiana, tancar els seus dos pilots i fer un projecte a llarg termini, Sainz vol renovar amb els ferraristes com a mínim fins 2025. Ho ha dit en un acte promocional a Madrid. La intenció del madrileny és seguir molts anys a l'equip de Maranello i diu que està convençut que arribaran a un acord. El 13 de febrer de 2024 es presenta el nou Ferrari. Sainz és conscient que Red Bull és el gran rival a batre aquesta nova temporada, però creu que si algú és capaç de fer-ho és Ferrari.
Acabem els esports parlant de tennis. El número 1 del món, Novak Djokovic, no rebrà ni un sol euro dels bonus de l'ATP.
Un fet insòlid que té a veure amb la normativa de l'organització. ATP obliga a haver disputat un mínim de 7 Masters 1000 per poder optar aquests ingressos extra. El servit no compleix amb aquest requisit i, per tant, queda exclòs d'una llista de bonus liderada per l'espanyol Carlos Alcaraz, que s'embutxaca quasi 4 milions de dòlars més, seguit de Medvedev, amb més de 2 milions, i Jannik Sinner, amb una quantitat semblant. Malgrat tot, Djokovic és el tenista que més ha facturat aquesta temporada, destacant els triomfs a Roland Garros, US Open i a les ATP Finals de Turí.
Estel migdia.
Vinga, acabem l'últim minut per la informació cultural. Avui comencem parlant dels catalans Ginestà, que han publicat nova cançó. Es diu Mama i formarà part del seu proper treball, que es publicarà el 2024.
El grup explica que la cançó és un homenatge a totes les dones que s'han sentit alliberades i en aquest cas li dediquen a la seva mare. Per això els dos germans components de Ginestà la canten amb la seva altra germana, la també artista Mai.
I per últim, avui també hem sabut que els Tiets actuaran a la propera edició del Festival Sons del Món a Roses. El concert serà el dia 11 d'agost.
Sí, les entrades per veure els Tiets surten a la venda avui a les 8 del vespre a través de la pàgina web del festival. Els organitzadors han anunciat una oferta d'entrades més barates, en aquest cas pels menors de 10 anys.
Així que tothom a internet pendent avui a les 8 del vespre per aquestes entrades pels Sons del Món de Roses. Amb això acabem, nosaltres tornem demà a les 2 aquí a Ràdio Estel. Us deixem amb la fabricació pròpia, Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.